Bon dia des del Pirineu, bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 2 de juliol del 2023. Va, que el sol ha sortit ja fa pràcticament dues hores, per tant ja no tenim excusa, heu d'anar sortint del llit, en un dia que no es pondrà fins vora 2:15 de la nit al Canà. De seguida Martí Oliveres ens posa el dia del temps, però ja ens avisa que ha de ser un dia tranquil, amb temperatures a bona part del país d'estiu, al migdia amb màximes de 27 fins a 32 graus. Temperatures que us he de dir que no tenen res a veure amb les que ara mateix s'estan produint al Paradís, el paratge privilegiat on, o des d'on us saludem aquest matí. Avui som a Esterri d'Àneu, una de les viles més boniques de les Valls d'Àneu, al Pirineu, en aquesta terra sovint tristament desconeguda per molts catalans, però amb una identitat i amb una força tan especials com és la del Pallars. Avui us saludem des d'Esterri, d'aquí unes hores ho farem ja al carrer, a la plaça de l'Església, amb un campanar que ens anirà marcant el ritme del programa i que podeu visitar aquest matí, òbviament, si ens voleu acompanyar. Com dèiem, terra d'identitat molt poderosa, telúrica, terra de muntanyes i de congostos i de rius i de ports d'alçada, de gel, de glacera, d'aigua i també de foc. Un clima exigent, em deia el Martí Oliveres, no és especialment mediterrani, no gaire, em deia el Martí Oliveres, que un clima, per tant, que també forja caràcter, que també forja llengua i cultura. Ahir que vam tenir el privilegi, i ho puc dir així, privilegi, d'assistir a una de les manifestacions culturals més boniques que hi ha a aquestes terres, com és la baixada de falles del solstici d'estiu. N'hi ha moltíssims. Cada any, pels vols de Sant Joan, moltes d'aquestes viles dels Pirineus fan aquesta exhibició amb serps de foc formades per desenes i desenes de veïns que baixen per la muntanya fins i gasaga amb falles, amb flames, amb torxes enceses fetes a mà que acaben cremant a la foguera del poble. És una exhibició estètica, poètica, preciosa, de pervivència en el temps, de país, de veïnatge, que, disculpeu, ja és patrimoni immaterial de la humanitat. Ahir, que semblava que a nivell global hi havia una mena de crisi sistèmica a través d'una de les xarxes socials més populars del món, de Twitter, el vaivé habitual del seu propietari Elon Musk i les decisions de si limitava l'ús o no, si pagues o no pagues, ahir pensava, per xarxa social, la que es viu al Pallars, per missatge, per tuit, per foto d'Instagram, per stream, el que es pot veure amb els ulls en directe mentre els veïns dialoguen entre ells i dialoguen amb la muntanya, amb aquestes falles enceses que vam poder veure a escassos quilòmetres d'Esterri d'Àneu. Però les falles del Pirineu només són una petita mostra. La música que ressona per la vall, festivals com el d'Ensàneu, la dialèctica amb el foc, el so de la llengua, de l'accent, la sonoritat que té aquests aires bascos, bascoides, d'aquest racó del país, començant per el propi Esterri. Tot un món que aguanta, que resisteix la tendència global a fer-ho tot uniforme, a fer-ho tot exactament igual, i que, de fet, d'aquesta manera és un plaer de veure, de conèixer i de visitar. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, la Sandra Sotillo és a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Sandra?
De la cinquena nit d'aldarulls a França, Montbalans, a aquesta hora de mig miler de detinguts, tot i que el ministre de l'Interior assegura que ha sigut una nit més tranquil·la que les anteriors. Emmanuel Macron, que avui tenia previst un viatge institucional a Alemanya, ha decidit ajornar la visita.
També haurem d'estar pendents de l'anunci sorpresa que, com dèiem, va fer ahir Elon Musk, que ha limitat l'ús de Twitter als usuaris que no paguin una subscripció. Així restringeix les piulades que es poden veure de de manera gratuïta a, en un primer moment, només 600 diaris, després ho va ampliar fins a 1.000. Ho va fer després de la indignació que havia provocat la notícia a la xarxa.
I Pere Aragonès i Pedro Sánchez coincideixen avui en el missatge que llancen des de les portades de La Vanguardia i El Periódico, alertant dels riscos d'un govern de PP i Vox. Precisament ahir, Santiago Abascal, en campanya a Barcelona, va prometre que farà a Catalunya el mateix que ha fet el País Valencià i les Balears amb el català.
Tot plegat mentre ahir va ser un dia negre amb dos crims masclistes en menys de 24 hores a l'Estat. Va passar a Pamplona i a Burgos. Les víctimes tenien 47 i 20 anys i amb aquestes ja són 26 les dones mortes a tota Espanya en mans de la seva parella o exparella des que va començar el 2023.
I fa poca estona s'ha acabat el Canet Rock, convertit aquest any en un espai per reivindicar els drets i les llibertats. Organització i músics, entre els quals els Tiets, en Triquell, la Su o els Amics de les Arts, han llegit un manifest per remarcar la importància de lluitar contra l'extrema dreta.
Esports, Cesc Fàbregas es retira del futbol professional amb 36 anys, campió d'Europa i del món amb la selecció espanyola i de les lligues espanyola i francesa i anglesa, entre altres títols. Ha jugat a l'Arsenal, al Barça, al Chelsea, al Mónaco i al Como de la Sèrie B italiana, on ha jugat aquest últim any i on farà d'entrenador a partir d'ara a càrrec del filial. I Enric Mas ha abandonat el Tour de França després de trencar-se ahir l'escàpula dreta en una caiguda a la primera etapa.
I pel que fa al temps, ens espera un diumenge força tranquil, amb sol, alguns núvols i xàfecs de tarda al nord del país, bàsicament al Pirineu. L'ambient fresc ara de bon matí a l'interior i al Pirineu donarà pas a més calor, ambient d'estiu, al centre de la jornada.
Ara són les 8 i 6 minuts. I el que us dèiem, de seguida anem a França per la nova nit d'aldarulls, cinquena ja consecutiva. Dèiem cinquena nit consecutiva. Segons les autoritats franceses, hauria estat una nit una mica menys intensa que la dels aldarulls dels últims dies, però que en qualsevol cas, a aquesta hora ja confirmen 486 detinguts, només d'aquesta matinada, una xifra semblant a la que hi havia ahir a aquesta hora del matí fins que es va produir l'actualització que va ascendir aquesta xifra fins gairebé el miler. En qualsevol cas, alguns de les imatges de les últimes hores són certament impactants, posen els pèls de punta, per exemple, les de la localitat de Grigny. Un edifici residencial ha acabat cremant completament. A banda, la policia ha hagut de desallotjar els Camps Elisis de París. Així es produïa el desallotjament dels Camps Elisis, també impactants les imatges que arriben des de Marsella, un cop més amb problemes aquesta nit passada. La revolta allà hi ha estat especialment important en els últims dies. La policia parla de situació apocalíptica i fora de control a la segona ciutat més gran de França, amb una multitud de saquejos de comerços o incendis de vehicles i de mobiliari urbà. I per altra banda, també hi ha hagut un atac confirmat a la casa de l'alcalde del municipi de Leyros. Diversos individus hi han calat foc i han produït aquest atac, que haurem de veure les dimensions que acaba tenint. Aquesta nit la presència d'antidisturbis als carrers francesos ha estat molt destacada, igual que ahir el govern de Macron ha tornat a desplegar més de 45.000 agents per tot el país. Tot i això, com dèiem, sembla que en general la nit hauria d'haver estat una mica menys encesa que les anteriors. Anem a comprovar-ho amb la corresponsal de RAC1 a París, Laia Forés. Laia, bon dia.
Bon dia, ho ha assegurat el ministre de l'Interior, Gérald Darmanin, que ha dit que ha estat una nit més tranquil·la, sobretot perquè no s'han produït grans incidents, tot i que hi ha hagut alguns actes de violència destacats aïllats, com l'atac al domicili d'un alcalde de Leyros, al sud de París. L'alcalde no estava a casa, però sí la seva parella i els dos fills, un dels nens i la dona, han resultat ferits. A París, el gran desplegament de la policia ha evitat incidents als Camps Elisis, on hi havia una convocatòria dels violents per ahir a les 11 de la nit. La policia va arribar a desallotjar alguns trams del carrer davant la sorpresa dels turistes. Nombroses botigues havien posat planxes de fusta a les vitrines per evitar assalts. El president Macron ho deia, ho havia de viatjar aquesta tarda a Alemanya, on tenia previst fer una visita d'estat de dos dies, però davant la tensa situació de França ha decidit anul·lar el viatge.
Doncs efectivament, aquesta escala de tensió, gràcies Laia, de seguida connectem amb ella quan hi hagi novetats, ha obligat a Macron a modificar la seva agenda presidencial i ajornar aquesta visita, com ens deia, a Alemanya, per quedar-se al país per controlar aquesta crisi. De fet, és la segona vegada que els desordres públics obliguen el president francès a ajornar viatges oficials rellevants. Recordeu que el mes de març el rei d'Anglaterra, en el seu primer viatge oficial, el nou rei d'Anglaterra, Carles III, ja va ajornar el seu primer viatge oficial, que era a França, per les protestes que en aquell cas estaven vinculades a l'endarreriment de l'edat de jubilació. En tot cas, protestes que, per cert, tenen un fenomen molt interessant, que és que s'estan estenent ja no en territori francès europeu, sinó als territoris d'ultramar francesos. En les últimes hores s'han registrat incidents a l'illa de la Reunió, tocant a Madagascar, a Martinica, a les Antilles. El filòsof i politòleg Samin Ahir, especialista en geopolítica i en migracions francès d'origen algerià, creu que aquests aldarulls indiquen que estem davant d'un fenomen que va més enllà d'una simple revolta aïllada. Ho explicava ahir al programa.
Estamos frente a un fenómeno muy profundo de reacción en contra de los servicios de policías y al mismo tiempo de afirmación de la voluntad de luchar para cambiar su situación.
Segons Samin Ahir, el perfil dels manifestants és el de joves migrants de tercera o quarta generació. Clar, el concepte de migrant després de tres i quatre generacions és complex, que se senten exclosos socialment. També afegeix que els mitjans de comunicació han tingut un paper fonamental en l'escalada de violència per promoure, diu, la marginació de segons quins col·lectius. Ahir es va fer, per cert, el funeral de Nael Merzouk, és el jove la mort del qual va generar precisament tots aquests aldarulls, el jove que va morir assassinat a mans de la policia. Un acte multitudinari en enterre a la mesquita de la ciutat on va néixer el Nael en una cerimònia religiosa. El cos va sortir al voltant de les 3 de la tarda en comitiva fins al cementiri on se'l va enterrar segons el ritual islàmic. Una cerimònia emotiva però també tensa segons els assistents. De fet, l'alcalde de l'enterre, Patrick Jarry, creu que la mort del jove hauria de fer reflexionar les autoritats sobre com actuen i sobretot sobre la contundència d'aquestes actuacions. L'alcalde ho diu en una entrevista a Le Monde, en què també reivindica que la violència mai és la solució a cap conflicte. Diu que mai ho ha estat i mai ho serà. Ara mateix, el policia que va disparar l'adolescent de 17 anys i que el va matar es troba en presó provisional. Justament ahir, el tercer ocupant del vehicle on hi anava Nael Merzouk, que va fugir, va difondre un vídeo per explicar la seva versió dels fets. Diu que el policia que va treure l'arma va amenaçar el jove amb volar-li el cap i una altra gent va animar perquè premés el gallet i disparés. Això hauria estat instants abans que Merzouk morís. Doncs bé, aquesta és la situació a França, evidentment pendents de noves actualitzacions que ens pugui explicar també des de París la Laia Forés. 3 minuts i un quart de 9. Ahir ho parlàvem amb Samin Ahir, aquestes protestes als carrers que, precisament perquè estan protagonitzades per molts joves, es transmeten via xarxes socials, a través de TikTok, a través de Twitch, a través de Twitter. Ahir que, segurament us va passar, si estàveu buscant informació precisament sobre França o d'altres qüestions, que potser us heu trobat en les últimes hores sense poder consultar piulades a Twitter. A molta gent li ha aparegut un inquietant missatge que diu «s'ha excedit el límit de ràtio». Bé, aquesta és la nova decisió polèmica d'Elon Musk, que vol obligar els usuaris a pagar si volen veure més de 1.000 piulades al dia. Segons el propietari de la plataforma, la mesura en principi serà temporal, en tot cas, però ara mateix, Joan Torres, si no tens compte verificat, és a dir, el tic blau, per tant pagar, i arribes a aquest nombre de piulades vistes al dia, 1.000, ja no pots navegar per la plataforma.
Sí, Musk justifica el límit dient que és una mesura d'emergència i temporal per poder abordar, diu literalment, els nivells extrems d'ús de dades i de manipulació del sistema. Els usuaris que tindran aquest límit de 1.000 tuits diaris seran els que no tinguin aquest tic blau, és a dir, els que no estiguin verificats. Els que sí que ho estiguin podran arribar a veure'n 10.000. Finalment, les persones que registren per primer cop només tindran accés a 500 tuits. Musk assegura que anirà augmentant els límits per accedir a més piulades tan aviat com sigui possible. L'anunci, però, ja ha provocat les queixes de milers d'usuaris de la plataforma.
Veurem si efectivament és una decisió temporal o es queda definitiva o senzillament es va ampliant, amb molts dubtes. Veure tuits, què és exactament? És fer scroll, com en diuen, això de tirar avall i anar trobant coses? És clicar alguns dels tuits en qüestió? Plataformes com TweetDeck, que permeten veure moltíssims tuits a la vegada, també comptabilitzen. Bé, queda sobre l'aire, però en tot cas el que sí que és real és que moltíssima gent li ha aparegut aquest missatge de s'ha accedit al límit de ràtio i se'ls va bloquejar d'alguna manera el compte al llarg de minuts. Instagram, que sembla que per cert vol aprofitar aquesta situació per fer-li la competència a Twitter, els usuaris de la plataforma s'han adonat que Meta l'empresa que la gestiona, l'antiga Facebook, ha tret per error una nova aplicació al mercat que es diu Threads, Fils, en anglès, com els fils de Twitter. Tot i que l'han eliminat, l'anunci d'aquesta nova app ja s'ha fet viral a través de les xarxes. I mentre Elon Musk busca com trobar el model de negoci de Twitter, que mai ha estat una companyia que guanyi gaires diners, qui està demostrant, quina xarxa social està demostrant que és molt capaç de guanyar diners, és Twitch, que continua convertint-se en un dels models més sòlids. La demostració clara és la que ahir feia de nou l'streamer Ibai Llanos, batent el seu propi rècord mundial amb 3,3 milions d'espectadors en directe ahir amb la tercera edició d'aquest producte que es diu La Velada de l'Año. Vuit hores en directe a través de Twitch, d'aquests streamers, ben bé fins la una de la matinada, en què van passar per l'estadi Civitas Metropolitano de Madrid algunes de les personalitats més famoses del món dels streamers. És un acte, això de la velada de l'any, que, com dèiem, s'ha convertit en el més seguit de la història de Twitch, superant per poc els 3,3 milions de persones que ja l'any passat van seguir aquesta segona edició. Bàsicament és una competició de boxa entre creadors de contingut. A banda d'aquests combats de boxa que s'organitzen, amb aquests enfrontaments entre streamers i influencers, els plats forts de la jornada també són les actuacions. Per exemple, va actuar-hi ahir Estopa. O Rosario Flores. O també un dels fenòmens musicals espanyols del moment, Quevedo. També hi van actuar Ozuna, el Duki, Maria Becerra o el Fercho. Batllada, la d'ahir de Twitch amb Ibai Llanos, on el que sí que va haver-hi va ser bastants problemes de so. El mateix Ibai Llanos i els presentadors demanaven disculpes.
Pedir disculpas por los posibles momentos de sonido que podamos tener, pues un poco incómodos, que ya se están viviendo también aquí. Al final es un campo muy grande, es demasiado, entonces es posible que a lo mejor haya alguna cosita, pero seguro lo solucionarán.
I una pila de gent al públic, evidentment, és un fenomen increïble. Un fenomen increïble. Vuit hores de directe, 3,3 milions d'espectadors i, en fi, un pavelló absolutament ple. Pel que fa als combats de boxe, en general, desenvolupant-se sense incidències, tret d'una lesió lleu, però es narraven com si fossin una final de Mundial de Pesos Pesants.
Se va a caer, está fuera, victoria para Coscu, está fuera Germán, Rebel, no, había favor, acabado no. Completamente mareado, no respondió ante los golpes, se iba a volver a caer al suelo.
Ahir que, en fi, que una pila de pares i de tiets van tornar a veure com determinades generacions viuen amb altíssima intensitat davant de les mirades incrèdules d'aquestes altres generacions el que passa a Twitch, el que passa en aquesta plataforma, aquesta xarxa social. El mateix Ibai Llanos va confirmar que hi haurà quarta edició d'aquesta velada de l'any, però va deixar la porta oberta que fos fora de l'estat i traslladar-la, per exemple, a l'Amèrica del Sud. Un autèntic fenomen per reflexionar també sobre el món de la comunicació. Passen 3 minuts d'un quart de nou. I en plana política, quan falten només 5 dies perquè arrenqui oficialment la campanya electoral de les eleccions espanyoles, Pere Aragonès i Pedro Sánchez coincideixen avui a les portades dels diaris amb entrevistes i coincideixen també en diagnòstics, alertar sobre l'amenaça d'un pacte entre PP i Vox. El president de la Generalitat ho fa en una entrevista a La Vanguardia. Segons Aragonès, tots dos partits tenen Catalunya en el punt de mira i això obligarà a protegir llengua, cultura, institucions, l'estat del benestar i, en definitiva, diu, el futur polític de Catalunya.
La perspectiva que tenim des d'aquí respecte a un possible canvi al govern de l'estat és que caldrà reforçar les línies de defensa de Catalunya perquè ens han estat avisant. Amb el que estan proposant en campanya estan dient doncs, que Catalunya serà situat com l'enemic a batre i, per tant, nosaltres el que tenim molt clar és que no ens deixarem abatre.
El que no concret és com s'han de reforçar aquestes línies de defensa ni amb qui. Per cert, que Pere Aragonès tampoc descarta que finalment es formi una gran coalició entre PP i PSOE. De fet, alerta pels efectes que pot tenir sobre Catalunya tant el pacte PP-Vox com el pacte presumpte entre PP i PSOE. Mentrestant, també en parla Sánchez del pacte PP-Vox en una conversa al periòdico, diu que d'ençà les eleccions municipals i autonòmiques del 28 de maig s'ha viscut el tràiler d'una pel·lícula tenebrosa, o sigui, l'avançament d'una possible aliança entre PP i Vox després del 23 de juliol. Segons el president espanyol, Feijóo i Abascal han demostrat que tenen la intenció de governar plegats allà on puguin, i en aquest sentit insisteix que estan provocant i provocaran, diu, si arriben a la Moncloa, un retrocés de 20 anys en drets i llibertats. Precisament ahir que els líders de PP i Vox van coincidir fent campanya a Catalunya. Alberto Núñez Feijóo, del PP, des de Lleida, i Santiago Abascal, des de Barcelona. Doncs bé, el líder ultra avisava, efectivament, que si el seu partit governa, farà a Catalunya el mateix que ja ha fet a València i les Balears amb el català i amb la immersió lingüística.
Lo que Vox va hacer ya en la Comunidad Valenciana y en Baleares y es terminar con la imposición del catalán y defender el derecho a la libertad de elección lingüística. Porque aquí se habla catalán, pero allí valenciano y en el otro lado balear. Y algunos quieren llamarle a todo de la misma manera, pero sobre todo quieren que no se pueda elegir en los colegios.
Quan falten 5 dies perquè arrenqui oficialment la campanya electoral, com dèiem, per aquestes eleccions, els partits que ja fa dies que han començat a fer bullir l'olla, ahir gairebé totes les formacions posaven el focus en aquests riscos del govern format per PP i Vox. També des de Catalunya, Salvador Illa demanava ahir concentrar el vot de l'esquerra al PSOE, perquè creu que en aquestes eleccions només existeix la disjuntiva entre socialistes i dretes.
No hi ha intermediaris que valguin. O Sánchez o Feijóo. I Catalunya ha de sortir amb força. Perquè aquestes eleccions... Catalunya és decisiva. Aquestes eleccions, que les guanyarem des de Catalunya i comptant amb Catalunya. Faig una apel·lació, la farem aquests 21 dies a tothom, a tots els catalans i les catalanes progressistes, perquè concentrin el vot a Sánchez.
En canvi, Gabriel Rufián diu que ni una cosa ni l'altra. Diu que Esquerra és l'única solució per combatre el feixisme del PP i de Vox, però també per aturar l'Espanya grisa de PP i PSOE.
La gent sí que mereix saber què és el que ve. I el que ve és la dreta i l'ultradreta de veritat. No és un eslògan, ho dic amb dolor, eh? Per aturar a la dreta i a l'ultradreta de veritat no serveix una esquerra de mentida. Que actua a un despatx pactant amb el PP i amb el PSOE una operació d'estat contra l'independentisme català.
Per la seva banda, Míriam Nogueras, de Junts, posa el focus en el PSOE, denunciant que en realitat Pedro Sánchez acaba fent el mateix que fan les dretes amb Catalunya i que no hi ha tanta diferència entre uns i altres.
Quan es tracta de Catalunya, el senyor Pedro Sánchez acaba fent exactament el mateix que han fet totes les dretes. No pagar, per això som aquí denunciant que els diners no arriben a Rodalies, no respectar aquelles persones que no pensem com ells, i no només no les respecten, sinó que les persegueixen.
I fugint d'aquestes postures, des de Girona, la cap de llista de Sumar en Comú Podem de Barcelona, Aina Vidal, diu que el 23J caldrà pactar i molt per guanyar PP i Vox.
Això va de coalicions, va de guanyar o va de retrocedir. I aquí, a Girona, ens el juguem entre el Partit Popular o nosaltres. L'únic vot que garanteix un govern de coalició és aquí. A les comarques gironines, sense escó de Sumar i sense escó d'en Comú Podem, doncs no hi haurà govern de coalició. I això és fonamental.
Aina Vidal, que deia que el vot útil no existeix i que cal fugir d'aquestes denominacions. 8 minuts i 2 quarts de 9. Doncs una de les coses que han passat en les últimes hores, en aquestes setmanes també, de fet prèvies a la campanya electoral, un dels grans temes d'actualitat ha estat el retrocés que podrien patir els drets LGTBI, que es podrien experimentar a partir de les possibles comunitats on governi PP i Vox. El darrer episodi que han protagonitzat els dos partits és, per exemple, la censura de la pel·lícula de Pixar Lightyear en un municipi a Cantàbria perquè hi apareixien dues dones fent-se un petó. La regidoria de cultura de l'Ajuntament de Bezana ha decidit que en lloc d'aquesta pel·lícula de Lightyear se'n projectaria un altre, un film que es diu Tipos Malos. Bé, interessant. Aquest debat sobre les decisions que estan prenent ja governs de PP i Vox arreu de l'Estat arriba justament quan aquesta setmana, i ahir en particular, es va celebrar el Dia de l'Orgull LGTBI. Ahir, aprofitant la visita de Santiago Abascal a Barcelona, alguns moviments veïnals i la plataforma Alerta Antifeixista van respondre a la presència del líder de Vox amb una protesta a la Barceloneta, on, com dèiem, Abascal havia convocat l'acte. Manifestació que no va anar a més. Els seguidors de Vox i els manifestants que es van increpar a uns 100 metres de distància just abans de l'acte i fins i tot mentre també Abascal parlava, però sense més conseqüències. Els qui també van convocar una manifestació important ahir a Barcelona va ser l'associació Crida LGTBI, en aquest cas a la plaça Universitat, al centre, a favor dels drets dels col·lectius i en contra de l'onada repressiva de l'ultradreta a tot el món. Van ser 5.000 persones, segons l'organització, prop de 3.000, segons la Guàrdia Urbana, els que van dirigir-se fins a la plaça Sant Jaume. I a Madrid, la manifestació manifestació de l'orgull va plegar 700.000 persones, segons la policia, i 1.500.000, segons l'organització. Amb consignes d'aquesta manifestació, també unànims a favor dels drets LGTBI en contra dels pactes de PP amb Vox. Madrid, Roger Parcia, bon dia.
Bon dia. És l'orgull més polític i més reivindicatiu dels últims anys.
El 23 de julio vamos a las calles otra vez a decir con soberanía lo que queremos, una España diversa.
Entre els manifestants, fins a 7 ministres del govern espanyol. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera.
Ni un paso atrás en la conquista de derechos. Que no se cambian votos por derechos. Que no son admisibles pactos de la vergüenza.
O la ministra i candidata de Sumar, Yolanda Díaz.
El Partido Popular, la única aportación que ha hecho el orgullo es meter a los ultras que restringe los derechos y la libertad en España.
La representació del Partit Popular, molt discreta, l'encapçala la vicesecretària de Polítiques Socials, Carmen Fúnez, que fa unes declaracions sorprenents.
Nuestro compromiso para erradicar la LGTBI-fobia de España. Cada vez son menos casos porque hemos avanzado mucho.
Opinió que contrasta amb l'últim informe del Ministeri de l'Interior que diu que els delictes d'odi per orientació sexual s'han radicalitzat a Espanya i que han crescut un 70%.
5 minuts per arribar a 8:45 del matí i davant d'aquest risc que assenyala el col·lectiu LGTBI d'un perill de retrocés de drets i llibertats, no només pel col·lectiu LGTBI, sinó molts altres, ahir el festival Canet Rock, aquesta nit passada, que se celebrava com cada any al Maresme, es va convertir, de fet, en una jornada reivindicativa, també contra l'avenç de l'ultradreta. L'organització i els músics, a mig festival, van pujar a l'escenari amb una gran pancarta per llegir un manifest amb aquest missatge.
No retrocedirem en la lluita feminista. Cal seguir avançant en la igualtat real en tots els àmbits de la societat i erradicar d'una vegada per totes la violència masclista.
Ni un puto pas enrere a la lluita LGTBIQ+. La sexualitat i les identitats sexuals són diverses i desitjo que cada cop els escenaris estiguin més plens de gent del col·lectiu.
Aquests eren els crits contra l'avenç de l'ultradreta des del Canet Rock. Proclama que també llançaven grups com els Tiets, Pupiles, Triquell, Su, Catarres, Pèl de Gall, Joan Dausà o els Amics de les Arts. Són alguns dels molts que ahir van passar per l'escenari del Pla d'en Sala, Canet de Mar, al Maresme, 25.000 persones, segons l'organització, que van tornar a veure sortir el sol, ha estat fa poca estona, a la històrica esplanada. Els concerts han acabat, de fet, fa tot just una hora. Allà hi és, a Canet de Mar, el Josep Ferrer. Què tal, Josep? Bon dia.
Bon dia, amb un recinte mig ple perquè molts han començat a marxar des de 4:15 de la matinada. El grup de Calafell Búhos ha tancat una nova edició del Canet Rock. 12 hores de música ininterrompudes que no han acabat de satisfer els habituals del festival.
Jo he vingut des del 2016 i aquest per mi ha sigut dels més fluixets.
I és el primer cop que vinc i aquest és que m'ha encantat. O sigui, tornaré a repetir, segurament. Jo ja és la segona vegada ja que vinc i bastant bé.
Bueno, potser una mica fluixet aquest any.
Sí, al principi fluixet.
Ui, aquest any molt fluix. O sigui, comparat amb uns altres anys. Grups que han baixat molt el rotllo.
Com deia Xavi, el Canet Rock també ha tingut el seu espai per la reivindicació. La sortida del certamen s'ha fet sense cap problema, de forma raonada, i no hi ha hagut retenció de trànsit.
8:45. Abans que parlàvem del retrocés de determinats drets i de debats que semblaven superats al voltant, per exemple, de la violència masclista. Mentre hi ha partits polítics com Vox que continuen assenyalant que no existeix una violència masclista en concret, sinó una violència intrafamiliar, com l'anomenen, en les últimes hores s'han registrat dos nous casos de violència masclista amb víctima mortal. El primer va ser ahir a Pamplona, amb un home que va matar la seva parella en un bar i després es va entregar a la policia. I el segon cas va ser a Burgos, a Giró. La policia va detenir un home també com a presumpte autor de la mort de la seva parella.
La víctima de Pamplona tenia ferides per arma blanca. El crim va ser a primera hora del dia i avui el detingut passarà en mans de la justícia. I el vespre hi va haver una concentració a la ciutat per rebutjar l'assassinat. En el cas de Burgos, l'home detingut té 42 anys i hauria mort la seva parella de 20 anys. Va passar ahir la tarda a la casa on vivien amb aquestes dues víctimes. Ja són 26 les dones mortes a l'estat en mans de la seva parella o exparella des de que va començar l'any.
Mentrestant, ahir Pedro Sánchez, que ja inaugurava la presidència de torn d'Espanya a la Unió Europea, i avui llegim al País que una de les prioritats del mandat serà precisament impulsar la primera norma europea específicament dedicada a combatre la violència masclista. És un dels punts del programa que pretén engegar a Pedro Sánchez, al qual ha tingut accés el País, i que serviria perquè les víctimes rebin suport i protecció en tots els països de la Unió, en el que seria el primer marc legal comú sobre aquesta qüestió, la de la violència masclista. Ahir que Sánchez s'estrenava, com dèiem, a la presidència europea des de Kiev, al costat del president ucraïnès Volodymyr Zelensky. En el seu primer discurs com a nou president de torn de la Unió Europea des de la capital d'Ucraïna, el també president del govern espanyol es va comprometre a ajudar el País en tot el que calgui i durant el temps que calgui. Discurs encara relativament buit de contingut, però tot una declaració d'intencions sobre quins plans té Europa pel que fa a Ucraïna. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar, bon dia.
Bon dia, va ser una visita carregada de simbolisme. Sánchez va voler fer a Kiev el primer acte de presidència espanyola per traslladar en nom de la Unió Europea el compromís amb Ucraïna. A banda, va prometre una nova ajuda econòmica de 55 milions d'euros. El president del govern espanyol va afirmar més que en aquests 6 mesos acompanyaran Ucraïna en els passos que li queden per entrar al Club dels 27.
El que el primer dia de la presidència, en el semestre en el que se va a dar a conocer el informe sobre la evaluación de los progresos que está haciendo Ucrania, a lo largo de este otoño, pues esté hoy aquí, demuestra, yo creo que un compromiso político claro, inequívoco, por parte de las instituciones comunitarias.
En la trobada que van tenir a soles, Zelensky li va agrair la visita i el gest i va demanar als socis europeus que mantinguin la unitat i no els deixin sols.
En aquestes trobades i reunions comptem amb vosaltres. Són uns mesos molt importants i us necessitem per seguir forts en el camp de batalla i també en el terreny econòmic. Amb tot, comptem amb el vostre suport.
En un discurs al Parlament d'Ucraïna, Sánchez també es va comprometre amb el pla de pau que proposa Zelensky i en va ajudar-los en la reconstrucció del País.
I sobre la visita de Sánchez a Ucraïna, qui també n'ha volgut dir la seva ha estat, com no podia ser d'una altra manera, Alberto Núñez Feijóo, el president del PP, que ahir va dir que el govern espanyol no és coherent quan dona suport a Ucraïna perquè té una divisió interna clara, segons Feijóo, en aquest cas amb els seus socis de govern.
Ha dicho que España va a cumplir los compromisos con Ucrania, va a cumplir la ayuda militar a ese país que ha sido invadido ilegalmente y que, por supuesto, va a cumplir los compromisos de la Alianza Atlántica. Y mientras el señor Sánchez decía esto, otra parte de sus ministros han dicho que hay que salirse de la Alianza Atlántica.
Feijóo, que també li va etzibar que la Unió Europea no es pren en Espanya seriosament perquè Sánchez, diu, és incapaç de fer callar els seus ministres ni tan sols quan ell parla. I encara un apunt en plana internacional, nova tragèdia migratòria al mar, 2 setmanes i mitja després del naufragi a les costes de Grècia, amb centenars de morts. Aquestes últimes hores se n'ha registrat una altra a les Canàries. Segons el col·lectiu Caminando Fronteras, hi ha almenys, Joan Torres, 50 centenars de persones ofegades.
Segons ha explicat un activista de Twitter, l'embarcació va sortir des del sud del Marroc. Les persones que hi anaven van passar 8 dies a la deriva i només n'han sobreviscut 4. Aquesta és la segona tragèdia a l'Atlàntic en menys de 2 setmanes. La primera va ser el 21 de juny, quan van desaparèixer 37 persones en enfonsar-se a la llanxa pneumàtica amb què intentaven arribar també a les Illes Canàries. Se'n van poder rescatar, en aquest cas, 24.
8:32. Mentrestant, el govern de la Generalitat, que va treure pit ahir després d'una jornada d'oposicions en què, segons el govern, tot va anar sobre rodes, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, qualificava la jornada d'impecable.
Hem hagut de fer un sobreesforç molt important per part de l'administració de la Generalitat i per això també volem agrair doncs, a tota aquesta intensitat que hem estat capaços doncs, de generar el compromís, l'esforç per part de servidors i servidores públiques quan hem fet una crida perquè els necessitàvem, perquè necessitàvem doncs, que avui sortís tot de forma impecable com ha sortit.
Després, 2 mesos després del caos que van ser les macrooposicions del mes d'abril, ahir van coincidir la repetició d'una part d'aquestes proves d'oposició a la funció pública, aquestes anul·lades al mes d'abril, amb les proves també amb desenes de milers de persones d'educació. en tot cas, tot va venir provocat d'aquesta organització absolutament caòtica d'ara fa dos mesos, Cesc.
La participació va ser d'un 62% en la funció pública i un 75% en els docents. És la convocatòria més gran que s'ha fet mai d'educació amb més de 36.000 aspirants. Opten a una de les 14.200 places de mestres i professors que s'ofereixen. Ahir van fer l'examen teòric i al llarg del mes se'ls anirà convocant de forma individual per fer la part pràctica. La Generalitat busca reduir la interinitat de mestres i professors. Ara mateix és del 35% i es vol reduir fins al 8%, que és el que exigeix la Unió Europea. De cara a futures convocatòries, des del govern asseguren que han après la lliçó i diuen que no tornaran a contractar una empresa externa per organitzar la part logística i operativa de les proves.
8 i 34. I atenció a aquesta història que explica el Toni Muñoz a La Vanguardia, quan parlem de la presència del narcotràfic a Catalunya. Atenció, perquè operaris de la neteja de l'àrea metropolitana de Barcelona van trobar ahir al matí tres fardells de xix a la platja del Prat de Llobregat, Joan.
Els van descobrir entre les escombraries que havien arrossegat les pluges dels últims dies. Els operaris van comunicar-ho als Mossos d'Esquadra, que ara s'han encarregat de custodiar aquesta droga. Ara els agents han obert una investigació per trobar-ne l'origen i els responsables d'haver-la transportat fins a l'aeroport del Prat.
Deia el Toni Muñoz de La Vanguardia que la policia estava sorpresa perquè no és una zona gaire habitual per fer entrar droga en una zona tan, en fi, amb tanta població, tenint en compte que hi ha altres zones del país, com per exemple a les terres de, en aquest cas, a les terres de l'Ebre, que estan bastant més buides i és l'entrada habitual. Doncs imagineu-vos com de carregat està el trànsit del narcotràfic, que també entraven per al Prat de Llobregat, on ahir, insistim, van trobar la gent de la neteja tres fardells de xix a la platja. I parlant de platges, nova víctima mortal a les platges catalanes, una dona de 56 anys que va morir ahir ofegada a la platja de Llevant de Salou, al Tarragonès, Cesc.
És la sisena víctima mortal des del 15 de juny, quan va començar la temporada de bany aquest estiu. Tot i els esforços del sistema d'emergències mèdiques per intentar-la reanimar després de treure-la de l'aigua, no van poder fer res per salvar la vida. En el moment de l'incident hi havia el servei de socorrisme a la platja i onejava la bandera groga.
8 i 36. En un cap de setmana d'arrencada, com dèiem, de l'operació sortida de les vacances per moltíssima gent, fa setmanes que en parlem, s'espera que aquest estiu sigui enormement positiu pel turisme, tot i la crescuda de preus per viatjar tant a l'estranger com en destinacions interiors. El sector hoteler espera penjar el cartell de complet, sobretot a les destinacions de costa. De fet, els mateixos professionals que admeten que aquest any les vacances surten especialment cares s'han mostrat d'allò més sorpresos perquè les reserves continuen pujant com l'escuma. I és que els experts expliquen que les ganes de gaudir estan passant per damunt dels dubtes econòmics que puguin tenir les famílies. Ferran Dalmau.
No vol cantar victòria abans d'hora, però el sector de l'hostaleria es fa creus de les xifres de reserves que està rebent en l'actual context d'inflació. N'han parlat a RAC1 Francesc Pintado i Esther Soler, president i vicepresidenta dels gremis d'hostaleria de Tarragona i Girona, i Enrique Alcántara, president de la patronal dels apartaments turístics a Partur.
Sobta, veient aquesta pressió econòmica que tenen les famílies, no es tradueix doncs a davallada de reserves, per exemple, de restauració, que la gent té ganes de sortir. Ben bé no ho acabem d'entendre.
A dia d'avui estem 50-60% i és correcte el mes de juliol.
I hem penjat el cartell de complet, però sobretot el gran impacte ha sigut en el preu mig. El que fan aquests esdeveniments és que realment la gent pagui un preu molt més alt.
I és que les ganes de fer vacances se sobreposen a les dificultats econòmiques dels turistes. Ho diu a RAC1 Pablo Díaz, professor d'economia de la UOC i expert en turisme.
Jo crec que algo de recorte en destino del gasto va haver, però que ganes de disfrutar siga habiendo, claro.
En general, aquest any els catalans viatjaran més a prop i faran estades més curtes.
I parlant de turisme, atenció a la picaresca que hi ha cada cop més en el sector hoteler, que sembla que s'està posant de moda oferir als clients un descompte en el preu de les habitacions a canvi de no utilitzar serveis que l'hotel considera extra, com la neteja completa de l'habitació, la xarxa wifi, el gimnàs o el pàrquing. És el que estan alertant els experts que han explicat a RAC1 que és una tendència aquesta de posar descomptes que s'ha iniciat durant la temporada alta, sobretot a països com els Estats Units, i que de mica en mica està arribant a Catalunya. Hi ha serveis que popularment sempre s'ha assumit que comporten un cost extra, com per exemple el minibar de les habitacions, però ara entraria en el joc el fet d'abaratir el preu renunciant a d'altres serveis com la neteja, cosa que fa uns anys era absolutament impensable, Víctor Cullell.
Tot i que el servei de neteja sempre va implícit al preu d'una reserva, els experts consultats per RAC1 diuen que, arran de la pandèmia, molts clients preferien evitar que netegessin les habitacions per no donar peu a possibles contagis. I posa veu el president de Costa Brava, Bert Hotels, i professor de la Universitat de Girona, Jordi Mies.
Aquí no vindria tant per part del client, sinó vindria més proactivament per part de l'establiment. Aprofitant la Covid, on sí hi havia una mica aquesta separació, aquesta privacitat, es cuidava molt més tot el protocol, la gent buscava un aïllament. Si vostè prefereix que no es faci la neteja per evitar que entri algú a la seva habitació, al seu espai, doncs li oferirem un descompte sobre el preu de l'habitació.
Això sí, sempre es garanteix la neteja bàsica, implícita en el preu de l'habitació, i és que per llei el Gremi d'Hotels de Barcelona recorda que els allotjaments estan obligats a garantir la neteja de les habitacions.
5 minuts per 3 quarts de 9 del matí. Ara, el dia que avui, quan obriu la finestra del matí, notareu que tornem a tenir temperatures suaus, sobretot a l'interior. Aquí és una altra cosa. Al Pirineu, Esterri d'Àneu, ara mateix estem a 10 graus. Però, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Bueno, tu t'he vist com a casa, eh? Estàs gaudint d'aquesta baixada de temperatures al Pirineu, eh?
Tu diràs, aquesta fresca que respira no només aquí a les valls d'Àneu, sinó també, per exemple, a la vall d'avui, a la Cerdanya, temperatures de 10 a 13 graus a moltes zones del Pirineu. A les valls és on està refrescant aquestes primeres hores del matí.
Tu no tornes.
I jo em quedaré aquí.
Exacte. Et quedaràs aquí fer cròniques, ja, directament.
Sí, connectem des de les valls d'Àneu.
Està bé. Però sembla que, malgrat aquestes temperatures, que evidentment no són les de la resta del país, sembla que ha d'haver-hi pujada la setmana que ve, no?
Sí, d'entrada aquesta enveja que segur que moltes persones de l'Ebre, de Barcelona, de Tarragona, deuen notar respecte a nosaltres, perquè ara mateix al centre de Barcelona tenen 24 graus i amb sensació d'aixafogó marcada també passa el mateix cap a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona. Per tant, a la costa sí que es nota aquesta situació d'aixafogó, i els pròxims dies, com deies, pujarà la temperatura. Serà a partir, sobretot, de dimecres i dijous. Per tant, tram final de setmana, atenció, calor que es pot intensificar de manera clara, coincidint amb el proper cap de setmana, però a curt termini, tant aquesta tarda com els propers 2-3 dies, respirarem una mica. Sí que avui, cap a la Vall de l'Ebre, cap al Pla de Lleida, tornarà a fer calor, 33, puntualment 34 o 35 graus de màxima. Demà, dimarts, dimecres, amb més ruixats i tempestes de tarda, la temperatura quedarà una mica continguda en espera d'aquesta pujada més descarada de finals de setmana.
Doncs veurem com és aquesta pujada, si s'assembla al que vam viure en inici de la setmana anterior, però en tot cas amb l'estiu en marxa. El que sí que hi ha ara mateix són aquells casals i caus, la canalla de vacances, la calor repuntant, i la por de molts monitors de casals d'estiu era com s'ho farien per passar la calor en les hores de més temperatura, precisament amb els nanos, amb les restriccions que hi havia per la sequera. Doncs bé, tot i que en un inici temien que els hi tallessin l'aixeta i no els deixessin fer activitats d'aigua, finalment sembla que el govern no els ha prohibit el consum d'aigua. Tot i això, des de la Direcció General de Joventut del Departament de Drets Socials recomanen fer-ne un ús molt responsable en les activitats organitzades tant en casals com en colònies, sense malbaratar-la, per tant. La principal preocupació dels monitors era si podien ruixar els infants amb mànegues durant les hores del migdia, i al final sí que podran, tot i que amb moderació, Víctor Cullell.
Sí, tot i que no s'ha tancat l'aixeta als casals, a l'hora de dissenyar les activitats, el govern recalca que s'ha de tenir cura en la previsió de consum d'aigua i que també s'han d'incloure moments que ajudin a sensibilitzar els infants sobre l'estalvi i l'ús racional de l'aigua. El portaveu i director del Servei de Colònies de la Fundació Pere Terrés, Albert Riu, diu a RAC1 que ja ho estan fent.
Se'ns va demanar igualment, doncs, que féssim una activitat o féssim unes activitats que tinguessin en compte aquesta dimensió i que fossin sensibles a aquesta realitat.
I per altra banda, el director operatiu de Fundesplai, Froilán Salgado, ha dit a RAC1 que és imprescindible que els casals ofereixin aigua per actuar com a refugis climàtics per als més petits.
En moments del dia, doncs, on afecta la calor, doncs cal que es pugui refrescar-se justament perquè aquestes activitats i aquests entorns actuïn també com a refugi climàtic.
Els casals van començar just després de Sant Joan i ara, en aquesta primera quinzena de juliol, és quan estan més plens i estan inscrits més de 100.000 nens a tot Catalunya.
Dos minuts i arribarem a 3:15 del matí. Avui que, com cada diumenge, hi ha una part d'operació tornada del cap de setmana, tot i que hi ha gent que ja no ha tornat directament perquè s'han anat de vacances, hem de donar dades del trànsit. ha baixat el nombre de morts a les carreteres respecte ara fa un any. Aquest primer semestre se n'han registrat 71, que és un 13% menys. Són dades del Servei Català de Trànsit que, Cesc, continua lamentant que hi ha una sinistralitat massa alta.
La majoria de víctimes, 61, són homes per franges d'edat. On es concentren més morts a les carreteres és entre els 35 i els 54 anys, i una de cada tres víctimes mortals són motoristes. Pel que fa a la via amb més accidents és l'AP7.
Efectivament, els motoristes com un dels casos primordials de víctimes mortals de trànsit. Ahir, de fet, va morir precisament un motorista en una sortida de la Nacional 260 a Toses. El Ripollès va sortir de la via per causes que ara s'investiguen. Pràcticament 9:15. I en plana de successos, Joan, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 31 anys per la mort violenta d'un sense sostre a Barcelona.
L'home va aparèixer mort al districte de Sant Martí el dimecres. Agents de la Divisió d'Investigació Criminal van obrir una investigació per aclarir els fets. El dijous a la nit van detenir l'autor i ahir va passar a disposició judicial. L'home està en presó provisional sense fiança. La causa està oberta per un delicte d'homicidi.
I a Lleida, un home de 41 anys es troba en estat crític després de rebre 3 ganivetades al coll i a l'esquena.
Segons ha avançat el diari Segre, l'home ha passat la nit a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i està en estat molt greu. L'agressor, de 21 anys, va fugir després de l'agressió, però els Mossos el van poder arrestar més tard.
I desarticulat un grup de lladres especialitzats en el robatori violent de rellotges de luxe. Tenien base a Madrid, però actuaven sobretot a Barcelona.
Se'l relaciona amb 2 assalts a empresaris a qui van robar rellotges valorats en 160.000 i 15.000 euros. Els Mossos i la policia espanyola van detenir 2 persones de la banda que estava establerta als afores de Madrid. Des d'allà es desplaçaven a Barcelona per cometre aquests robatoris. S'han intervingut 4 rellotges, una balisa de geolocalització, una pistola elèctrica, diners en efectiu i la roba utilitzada pels autors en el moment dels robatoris.
9:15. Us en parlàvem d'aquesta qüestió, que de moment ha arrencat amb èxit l'inici de la missió espacial Euclid. Va ser un èxit, ahir es va enlairar sense problemes aquest telescopi d'origen europeu que vol estudiar un dels grans enigmes de l'univers, l'energia fosca i la matèria fosca, una part de l'espai exterior absolutament desconegut pels humans, Cesc.
Sí, fa hores que el telescopi de l'Agència Espacial Europea vola cap a la seva destinació, a l'espai. Des d'allà començarà a recopilar dades que han d'ajudar a entendre com funciona l'expansió de l'univers. En va parlar ahir al Via Lliure el director d'Estudis Espacials de Catalunya, Ignasi Ribas.
Mesurar milers de milions de galàxies per determinar-ne una sèrie de propietats i fer un mapa tridimensional de l'univers. És a dir, que on estan aquestes galàxies, com es relacionen entre elles i a quina distància estan. De manera que podem entendre quina és l'estructura de l'univers a la més gran escala. Interpretant aquestes dades, donarem resposta al que comentaves a l'entrada, és de què està fet l'univers, què és aquest 95% de composició de l'univers que desconeixem.
Aquesta és l'etapa crucial d'un projecte en què l'Agència Espacial Europea porta treballant-hi 10 anys i han invertit més de 1.400 milions d'euros.
Un minut per damunt de 3:15. En el dia que avui RAC+1 estrena Il·lustres Execrables Gran Reserva.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
Atenció als fans i als que encara no ho siguin. És una tria al podcast de RAC+1 de la millor, del millor de la secció del Via Lliure, que ja fa 7 temporades o 8 ja, que protagonitzen Malcom Otero i Santi Jiménez. És un espai que ja sabeu, ja el coneixeu, es dediquen a desmuntar personatges il·lustres com Mercè Rodoreda o Benet XVI o Lenin, entre altres, perquè els personatges cèlebres també tenen cares fosques. Ara podeu trobar a l'app de RAC1 i RAC1.cat els millors episodis dels Execrables pels que ja sou fans i per si voleu fer fans a d'altra gent. Selecció, la d'aquests 10, que és un misteri fins i tot pel Santi i pel Malcom.
No els hem triat nosaltres.
No, perquè només faltaria que els triéssiu vosaltres, que no teniu criteri. Vull que us ho trobeu. Una tria d'il·lustres execrables que ja podeu trobar disponible, insistim, a RAC+1. En el dia que ja us hem dit que avui som al Pirineu, al Pallars Sobirà, fent el Via Lliure, ahir vam aprofitar per veure in situ una de les tradicions més boniques que hi ha en aquesta zona i que sona d'aquesta manera. Així rebia sentir el poble de València d'Àneu i la seva xaranga, la baixada de falles d'aquesta nit passada. És una de les imatges més espectaculars que es veuen pel solstici de l'estiu al Pirineu, a una pila de municipis, amb desenes i desenes de veïns fent de nit una zigazaga, una serp de foc per la muntanya, cadascú portant una torxa encesa de fusta feta a mà, algunes molt pesants de fins a 50 quilos que acaben cremant a la foguera. Tradició ancestral que ja és patrimoni immaterial de la humanitat i que ahir celebraven en aquest petit poble, València d'Àneu, que és aquí al costat d'Esterri. La Mar i l'Isaac són dos dels organitzadors i ens ho explicaven així.
Una il·lusió espectacular, és a dir, portes tot l'any preparant. Les falles d'aquí es van perdre durant 10 o 15 anys, deu fer uns 40 anys que es van tornar a recuperar.
El meu fill, els fills dels altres, que tenen 25 anys i nois d'aquesta edat que s'impliquen, estan allà i de 30, que estan allà, que ens acompanyen, que ens ajuden. Claro, la il·lusió és que continua aquesta festa.
Avui que parlarem d'algunes de les tradicions del Pallars, del Pirineu, de les Valls d'Àneu, zona esplèndida del país, plena de cultura, de tradició i d'arrelament, ara que se celebren 40 anys del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, que d'aquí a pocs dies, molt pocs, hi arrencarà el Dansàneu, que és un dels festivals culturals més importants del Pirineu, i de cultura i de país, en podrem parlar, entre altres, amb dos pallaresos il·lustres, com són Maria Barbal, gran Maria Barbal, i en Pep Coll, o el llegendari músic Artur Blasco, entre altres coses, fundador del Pont d'Arcalís. Parlarem de moltíssimes coses, del foc, de les bruixes, de la transhumància i dels pastors. I també ens fixarem en una de les qüestions d'actualitat que han marcat més aquesta zona els últims dies, les últimes setmanes, que és la presència de l'os. Fa un parell de setmanes es va veure a prop de la carretera de la Bonaigua, de fet és a pocs quilòmetres d'on som, un exemplar jove d'os bru al costat de la carretera, molt a prop de la gent. Divendres al Versió RAC1 parlava la cap de l'àrea regional Pirineus dels agents rurals, Anna Servent.
Des del segon foragitament que van fer el 26... no s'ha tornat a veure la carretera. És probable que estigui per la zona, perquè segurament és un os que ell habitualment ja coneix aquesta zona, ja està en aquesta zona, però l'objectiu del nostre foragitament és que no estigui a la carretera i de moment portem 4 dies sense que s'hagi vist per la carretera.
Pot estar per la zona, diu, Anna Servent? Jo ja aviso, la gent ens pot venir a veure, però que abans de venir-nos a veure facin un curset per com s'ha de reaccionar si hi ha la presència d'un os. En tot cas, aprofitarem el temps de tertúlia per preguntar-li també a l'Anna Servent com es troba la situació ara que som en territori pallarès, on s'ha vist per últim cop l'os bru, com dèiem, molt a prop de la gent. De fet, hi ha gent que està deixant menjar per veure si el venen a veure, que també, la veritat... no seria el més recomanable. A partir de 11:15, com dèiem, si ens voleu acompanyar, programa especial des de la plaça de l'Església d'Esterri d'Àneu, on esteu tots convidats. I encara parlant de país, ahir, com cada primer dissabte del mes de juliol, tocava Nit d'Havaneres a Calella de Palafrugell, vetllada amb grups clàssics com els Pescadors de l'Escala, Barca de Mitjana i Port Bo. I una convidada especial, Helena Gadel.
Si pogués fer-me escala i amagar-me a la platja.
Una edició de la Cantada d'Havaneres, sempre plena, sempre magnífica, que va seguir la Sandra Florença.
Bon dia. Amb un ple absolut i com a gran novetat, la cantant i actriu Helena Gadel va interpretar, com la resta de grups, 5 cançons amb un estil molt personal. A l'escenari hi van ser Barca de Mitjana, de Premià de Mar, Els Pescadors de l'Escala i, com no podia ser d'altra manera, Port Bo, l'únic grup que ha actuat cada any des de 1967 a la platja de Calau. El director artístic, Francesc Sánchez Carcassés, ens fa un balanç del que va donar de si la Nit d'Havaneres.
Avui, i encara amb el bon gust de les cançons, contents d'haver viscut una nova edició, la 56, de la Cantada d'Havaneres, amb bon temps, música i ambient. Hem gaudit d'una bona nit d'estiu a la platja del Port Bo, a les embarcacions, a la transmissió de TV3. Des de l'organització en fem una valoració molt positiva.
L'homenatjat d'aquest any va ser Càstor Pérez, el gran investigador de l'Havanera, que va morir el 2010. Cadascun dels grups va cantar una cançó d'en Càstor abans de cloure amb l'Havanera de sempre, la Vella Lola, i des de 1977, el meu avi.
Efectivament, Càstor Pérez, un dels grans noms de la música, de les havaneres del país, el pare de Sílvia Pérez Cruz, amb qui parlàvem també de la seva figura transcendent absolutament de les havaneres catalanes ara fa uns mesos. I parlant de música, atenció que el català podria tornar a Eurovisió amb Andorra. Aquesta cançó és la de la primera vegada que el País dels Pirineus portava el català al certamen internacional. Va ser l'any 2004. Amb aquest Jugarem a estimar-nos, que encara hi ha gent que la canta. Després hi va tornar 5 vegades més, no es va classificar mai per la final, fins que va retirar-se amb La teva decisió, de Susan Jordi.
Ai, 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 ai
Precisament l'última representant d'Andorra Eurovisió ha explicat a RAC1 que el govern del país s'ha decidit a presentar-se un altre cop. Ho ha fet en una entrevista ahir a La Primera Pedra.
Tenim algunes coses de resoldre primer, però sí que la intenció ara mateix és tornar, de part del govern, de lo que hem parlat. A partir d'ahí, clar, jo no puc dir, sí, tal any, això no té que sortir de mi, sinó de la televisió.
Si acaba sent així, Jordi Ramos li agafa un cobriment, eh? És, en tot cas, la resposta de la darrera de les reunions que l'artista ha mantingut amb polítics andorrans. Susan Georgi, d'origen danès, porta més de 6 anys lluitant per tornar a veure el país d'Andorra a Eurovisió. De fet, ha elaborat un projecte amb possibles cantants i compositors, alguns d'ells guanyadors del festival. A més, també diu que tenen els diners necessaris. El que no ha aclarit és la data d'aquest retorn. Només ha descartat la pròxima edició, la del 2024, perquè coincideix amb els Jocs Olímpics dels petits estats. D'aquí a 6 minuts arribarem a les 9 del matí. No deixem la música per perquè a Vilanova i la Geltrú aquesta nit ha acabat el Festival Vida amb els concerts de Jorge Drexler, però sobretot dels nostres Rombo i Selva Nua. La música no ha parat de sonar en tot el cap de setmana amb concerts de grans noms, Julieta Venegas, La Casa Azul, Núria Graham o Julieta. I pel que fa a l'agenda de concerts del dia d'avui, a Barcelona, avui tenim doble ració d'eufòria perquè els concursants de la segona edició del programa de TV3 omplen el Palau Sant Jordi amb dos concerts seguits. Els 16 participants del programa de TV3 han preparat un gran show, Cesc, amb música i dansa i un recull de les actuacions més destacades de la que ha estat la segona edició.
Aquest any l'organització ha volgut tenir en compte el públic infantil, per això es faran dos concerts i un d'ells serà en horari familiar. El primer serà a 1:15 del migdia i el segon a 7:45 del vespre. I seran els 16 concursants de l'edició i tots seran protagonistes en algun moment. Tot i que encara no sabem les cançons que es cantaran, sí que ja s'han avançat algunes de les actuacions més destacades. La Gim, la guanyadora, cantarà Tatu, de Lorent. També sonarà el Let's Get Loud de Sofia. O el Ramena Nena que va interpretar l'Alexia. De moment han venut 30.000 entrades, tot i que encara en queden pels dos concerts.
Doncs avui doble ració d'eufòria al Sant Jordi, al migdia i al vespre. Mentrestant, avui la Fònica de Banyoles tanca paradeta amb Masoni. Jaume Pla, que està en plena gira de grans èxits. Ara bé, el repertori del concert d'avui el decidirà el públic amb les peticions que han fet aquests dies a través d'internet. Serà l'últim concert d'aquesta edició, que avui també compta amb la música de Maria Coma i Quico Pi de la Serra, entre altres. I acabem a Terrassa, on els concerts de Festa Major celebren avui el talent local. Lil Dami, cap de cartell d'avui, juntament amb un altre dels terrassencs de més èxit del món musical català ara mateix, com és Miqui Núñez. No són els únics, perquè avui també hi haurà concerts d'en Triquell i de Caral Laoz. Quatre minuts, tres ara, i arribarem a les 9 del matí. Temps pels esports. Quim Salvador, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Arrenquem amb actualitat blaugrana, actualitat culer, mercat de fitxatges. Ahir parlàvem d'un tití que en aquest cas és sortida del Camp Nou. Pel que fa a les entrades, sembla que s'està allunyant el fitxatge de Brozovic i el Barça continua sense trobar el relleu definitiu per Sergio Busquets a la posició de migcentre.
El centrecampista croat de l'Inter es va reunir ahir a París amb representants de l'Al-Nassr saudita i diversos mitjans donen per fet que l'acord ja és total i que el fitxatge, per tant, de Marcelo Brozovic pel club àrab pot ser oficial en qüestió d'hores. Al Barça, encallat en l'operació sortida, se li escaparia així la tercera opció de suplir la deu de Busquets. Tampoc ha pogut afrontar per cares les incorporacions de Zubimendi i Kimmich, i haurà de centrar els esforços en la quarta, que és el català del Girona, Oriol Romeu, que té 31 anys i una clàusula de rescisió d'uns 6 milions d'euros. L'exentrenador blaugrana Jordi Roura, que va ser segon de Tito Vilanova i va dirigir el primer equip en diverses fases de la malaltia de l'empordanès, ha dit aquesta nit al Tu Diràs que Romeu és una bona alternativa.
És un mitjà defensiu també de molt de nivell. De fet, va estar molts anys a Anglaterra, no, va passar una mica desapercebuda, però allà ja va jugar molt i molt bé. I crec que aquí a Girona aquesta última temporada ha fet un any extraordinari, no? Ha jugat posicionalment, sobretot, molt bé, té molt bon físic, i bé, jo crec que pot ser un complement, o pot ser un jugador si al final decideix portar-lo, que pot ser important, no?
El club gironí no ha caigut bé l'interès del Barça pel jugador d'Ulldecona i no està, en principi, disposat a negociar un traspàs. Per tant, el preu de Romeu són els vora 6 milions de la clàusula que el Barça no podrà afrontar si no ven abans algun futbolista. A data d'avui, 2 de juliol, el club blaugrana només té inscrits a la Lliga 13 jugadors del primer equip i encara no ha pogut tramitar la fitxa de Gundogan ni dels jugadors renovats.
I mentre el Barça busca aquest mig centre que substitueixi a Sergio Busquets, es retira un dels millors centrecampistes que ha tingut el futbol català, com és Cesc Fàbregas.
El centrecampista d'Arenys de Mar penja les botes amb 36 anys després d'una brillant carrera a l'Arsenal, al Barça, al Chelsea, al Mónaco i al Como de la Sèrie B italiana, on ha jugat l'últim any i on farà d'entrenador a partir d'ara de l'equip filial. Format a la Masia, va compartir generació amb Messi i Piqué, va marxar a l'Arsenal quan tenia 16 anys, on va arribar a convertir-se en referent i capità, va tornar al Barça a l'estiu del 2011, però només s'hi va estar 3 temporades i va marxar altre cop a la Premier al Chelsea. És campió del món i d'Europa amb la selecció espanyola i també brilla en el seu palmarès a nivell de clubs, 3 Premier Leagues angleses, 2 FA Cup, una Lliga espanyola, una Copa del Rei, un Mundial de Clubs i una Lliga Europa, entre molts altres títols. I encara no ha parlat de retirada, tot i que ja té 39 anys, però ha tancat la seva etapa al Japó Andrés Iniesta, que va jugar ahir el seu últim partit amb el Vissel Kobe.
Un apunt més en matèria futbolística, la selecció espanyola sub-21 s'ha classificat per les semifinals de l'Eurocopa.
Guanyant Suïssa ahir per 2-1 als quarts de final, amb gols del català Sergio Gómez i de l'exblaugrana Juan Miranda, aquest a la pròrroga. Amb aquest resultat, Espanya ja té a tocar el bitllet pels Jocs Olímpics de París 2024 i es jugarà l'accés a la final d'aquesta Eurocopa dimecres contra el guanyador del França-Ucraïna, que es jugarà aquest vespre.
I, per altra banda, i encara vinculat a una de les notícies de l'actualitat, com és la crisi que hi ha ara mateix als carrers...